Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla aquesta hora Borja de Maria. Avui, a la quarta jornada del judici pel 9-N, declaren els últims testimonis, voluntaris, responsables polítics i tècnics. Com Gemma Calvet, exdiputada del Parlament, que va participar en la redacció de la llei de consultes, Meritxell Masó, secretària d'Administració i Funció Pública, i Carles Fernández, llavors cap de l'Oficina de Comunicació de la Vicepresidència. El judici del 9-N ha provocat retrets contundents entre govern i oposició al Parlament. Puigdemont va assegurar que la democràcia espanyola està emmalaltint, jutjant Mas, Ortega i Rigau. La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, va remarcar que el govern només parla del 9-N i no d'altres judicis de corrupció. I parlem de les pensions perquè els pensionistes perdran un 7% del poder adquisitiu fins al 2022. Ho calcula l'AIREF, l'organisme independent que analitza les finances públiques, que recomana reformar el sistema de pensions per evitar la davallada. I la Generalitat obre expedient per una xerrada de l'arcabisbat de Barcelona sobre homosexualitat. L'arcabisbat ha convidat a l'escriptor Felip Ariño a fer una trobada amb els joves aquest diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Anna, dins del cicle Café Yucat. La seva posició és que els homosexuals no han de mantenir relacions sexuals ni tenir parella, i creu que el discurs que ha fet el papa francès és un discurs publicitari i que el papa s'ha de formar sobre el tema. Per la seva part, l'arcabisbat defensa que el cicle de conversa s'ha adreçat als joves sempre a desenvolupar amb el màxim respecte per la pluralitat i diversitat de punts de vista que es posen tant els conferenciants com el públic que hi participa, i assegura que, tot i ser un acte organitzat per la diòcesi, les opinions expressades no han de coincidir necessàriament amb el magisteri o la doctrina de l'Església. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
061. CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers, i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús. I recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061. La Generalitat al teu costat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia. Tot seguit escoltarem a Bobby Darin amb aquest tema Multiplication.
When you see a gentleman be around a lady be buzzing, just count to ten, then count again. There's sure to be an even dozen. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Now there was two butterflies casting their eyes, both in the same direction. You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Let me tell you now, I'll say one and one is five. You can call me a silly goat, but you take two minks, add two winks. You got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. A multiplication, that's the name of the game. Any generation, you know to play the same. Hear me talking to your mother nature's a clever girl. She relies on habits.
take to the hairs with no care. Pretty soon you got a room full of rabbits, parakeets, in between tweets, sometimes get too quiet. Uh-oh, but have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know they play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. They better.
Ràdio Estel.
I obrim l'espai Plusvàlua Dones i ho fem amb Carla Gràcia. Carla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Carla, què ens portes avui? De què parlarem?
Doncs avui parlarem sobre la dona en el món universitari, un àmbit del qual la dona en forma part, però que gairebé mai n'és protagonista. En parlarem amb la doctora Carme Riera, l'empresària Mercè Blanco, l'advocada Anna Boza i l'economista Raquel Parisi.
Estarem molt, molt pendents del Plusvàlua Dones. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies a tu, Mercè.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes, benvinguts. La llei d'igualtat entén la necessitat de promoure la integració de dones en llocs de direcció en tres àmbits fonamentals: la política, les empreses i organitzacions i el món universitari. Per tal que hi hagi una paritat entre homes i dones en aquest àmbit i tenint en compte el lent procés de visibilitat i de dotació de poder de les dones, les quotes són una eina efectiva. Molts països d'Europa tenen quotes per assegurar la participació de la dona en els llocs de poder de la societat civil, de les empreses i l'administració. Avui hem convidat a Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona, per parlar de les dones en el món acadèmic. Bon dia, senyora Riera.
Hola, molt bon dia.
Quina és la presència de dones en el món acadèmic i quins càrrecs ocupen?
Doncs la presència és força alta si el que ens referim és als llocs els que hi ha al principi de tot de la carrera, però després a poc va baixant. I tinc les xifres aquí preparades perquè les puguem anar veient, però abans, si em deixeu fer un incís històric, per una mica per situar-nos. Perquè, per exemple, fins al Real Decret de març del 1910, l'accés de la dona en el món universitari no estava ni normalitzat ni tampoc estava legislat. Va ser Concepción Arenal, l'escriptora gallega, la primera que va assistir com a oient a una facultat, a la de Dret, l'any 1841, però hi va assistir vestida d'home, perquè, evidentment, si hi anava com a dona no l'haguessin deixat entrar. I després, per exemple, la primera dona que es va matricular a la facultat de... que va ser a la Facultat de Medicina aquí a la Universitat de Barcelona va ser Maria Elena Maseres i Rivera, tarragonina, que ho va fer en el curs 1872-73. I després, les dues primeres que van aconseguir el doctorat van ser també un doctorat en Medicina, varen ser la lleidatana d'Almenar, Martina Castells Vallespí, i la barcelonina Dolors Aleu Riera. I amb dues ho van fer el mateix any, amb pocs dies de diferència, a finals d'any de l'any 1882. Però, en qualsevol cas, totes aquestes dones van tindre una cosa en comú, que és que per aconseguir poder examinar-se i poder tindre el títol, el de llicenciades en medicina, van haver de tenir uns permisos per part del rei, perquè si no, no haguessin pogut entrar a accedir a la universitat.
Sempre els homes ens han de donar permís per poder fer les coses.
Les nostres
coses. Sembla. Ha plogut molt des d'aleshores.
Ha plogut molt, han passat 140 anys, o 130 i escaig anys des d'això, i què és el que passa avui en dia? Quina és la imatge que tenim avui en dia? Doncs si ens fixem en les universitats catalanes, veiem que els alumnes de grau, de tots els graus que estan estudiant ara actualment a la universitat, representen, segons les dades del curs 2014, les dones representen prop d'un 54%. Per tant, hi ha una majoria de dones que accedeixen als estudis universitaris.
Estudiar.
Després, quan arriba l'hora de graduar-se, aquest prop del 54% es converteix en prop d'un 61%. La qual cosa vol dir que hi ha molt més abandonament masculí que no pas femení. Si passem a màster, les persones titulades en màsters, de totes les persones titulades, hi ha un 56% que són dones. I Ara anem, ja veureu com anem baixant. Eh? Comencem en el 61% de graduades i ara veiem que en quant a investigadors predoctorals hi ha un 51% de dones, tesis llegides estem 50-50 pràcticament, i en investigadors postdoctorals és quan comencem a estar per sota dels homes, amb un 43%. Són totes dades de les universitats catalanes. Després, quan anem a professors titulars, estem en el 40%, i ja, finalment, l'última dada important és quan passem de professor titular a càtedra, aquí ja tenim un 20%. És a dir, fixeu-vos que hem començat amb un 60%, parlant amb números grossos, rodons, i passem del 60% al 20%.
I quan parlem de degans o deganes i de rectors o rectores?
Sobretot, la dada més interessant és la dada de rectors o rectores. A data d'avui, 2017, de les 80 universitats públiques i privades que hi ha a Espanya, hi ha 7 dones que siguin rectores. 2 en universitats públiques, una la tenim aquí a l'Autònoma, la doctora Margarida Arboix, i després a la Universitat de Granada, la doctora Pilar Aranda. I després n'hi ha 5 en universitats privades. Però no va ser fins a l'any 1982 que vam tenir la primera rectora, la doctora Elisa Pérez, que va ser la rectora de la UNED.
Una visió panoràmica de quina és la situació de la dona en el món acadèmic molt interessant que ens estava donant Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona. Doctora Riera, quan veu tot això, vostè que està dins del món acadèmic, com es queda?
Bueno, que hi ha molta feina a fer, però a favor hauríem de dir que dintre de tot el que són els equips rectorals, equips de ganats, els llocs de treball, hi ha molta paritat. És a dir, la figura que hi ha al capdavant sí que és l'home, però després, quan a l'hora de muntar o d'organitzar tot l'equip, doncs aquí sí que podem parlar de que hi ha molta, que hem guanyat molt.
I per què costa tant arribar als llocs més de direcció?
La veritat és que és molt difícil d'explicar, perquè no hi ha cap raó de pes o una raó que li puguis donar prou força, no? Per exemple, al mes de novembre vam tenir les eleccions al rectorat de la Universitat de Barcelona, vam tenir 7 candidats i cap d'ells va ser una dona. Amb 7 candidats que no hi hagi cap dona, doncs és estrany, no? Que amb tanta gent que no hi hagi capacitat perquè una candidatura prou potent, encapçalada per una dona, s'hi presenti, és una mica curiós. Sí que havíem tingut una dona a les anteriors eleccions, a l'any 2012, sí que vam tenir una dona que es va presentar com a rectora.
I que no va guanyar.
I que no va guanyar. Va passar la segona volta, però no va guanyar.
Dins del món acadèmic, el món acadèmic té d'alguna manera les seves normes o les seves maneres de funcionar, que no és el mateix funcionament, podríem dir, que l'organització, les empreses o l'administració pública té els seus propis procediments per arribar als llocs de direcció. Vostè que se'ls coneix des de dins i que d'alguna manera doncs, fa la seva carrera professional, quins obstacles, petits, potser no grans obstacles, es pot trobar una dona a l'hora d'anar guanyant aquest terreny? Per què una dona pot decidir d'alguna manera no presentar-se a una candidatura com a rectora o no buscar doncs, una beca postdoc o seguir la seva carrera com a investigadora o buscar una càtedra o seguir pujant, podríem dir.
Per una banda, hi ha tot el tema dels estereotips i tot el que ja està establert. Pensem que els homes han vingut històricament s'han anat posant en els diferents llocs al capdavant i aquests homes han anat teixint tots els seus, totes les seves xarxes i és molt difícil d'entrar-hi. És molt difícil que començant des de zero s'hi entri i a més siguis acceptat sent dona que pugui ser acceptat d'estar al capdavant. Però a més també, per altra banda, hi ha el fet de que les dones hi ha aquesta tendència que ens costa més de, perquè no hem estat educades com a tal, de competir. Aquesta sensació de jo ho puc fer, de per què no, és molt difícil que la sentim com a pròpia. Hi ha un informe de l'OCDE de fa uns quants anys que està en funció de l'informe PISA, però que ens serveix per el que diu, ens serveix per explicar això. I l'informe de l'OCDE fa una referència dient que és com si als nens, als nois, se'ls demanés, ells mateixos es demanessin a si mateixos, puc fer-ho això? I responen o sí o no. En canvi, les dones, el que sembla que se'ls demanin a si mateixes és, seria apropiada per a tal lloc, em veuran els altres bé, adequada per ocupar aquesta posició? I a partir d'aquesta pregunta tan senzilla, jo crec que podem extraure moltes conclusions. I aquesta pregunta ens la fem des de molt petites, des de molt joves, i la portem dins nostre, i cada vegada que volem fer una cosa ens la replantegem una altra vegada, encara que sigui inconscientment. En canvi, els homes no s'ho replantegen, això.
La diferència entre puc fer o no alguna cosa i sóc apropiat o no per aquest lloc de treball. Una diferència abismal, podríem dir, per voler arribar o no a un lloc de treball. Avui estem parlant sobre les dones en el món acadèmic. Ens parlava la doctora Carme Riera sobre aquestes dades realment tristes d'una majoria dones que es formen a les universitats catalanes, que es formen, que fins i tot arriben a un 50-50 en un doctorat i ja passen el 43% en un postdoctorat i arriben a un 20% com a catedràtiques. Ja no diem aquestes 7 dones rectores de 80 universitats espanyoles, que això ja hauria de fer-nos pena, ja no tristesa, sinó pena. Avui hem convidat també amb nosaltres Anna Boza, advocada matrimonialista.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mercè Blanco, empresària.
Bon dia.
I Raquel Parícia, economista.
Bon dia.
Doncs sobre aquest tema, jo volia preguntar-li, davant d'aquests números, la imposició de quotes, es diu que és la mesura que s'ha estudiat com a més efectiva per aconseguir aquesta paritat, perquè d'alguna manera és la que va més ràpid. No és potser la que ens agradaria. Com ho veuen vostès?
Home, jo les quotes, les cremalleres, a mi mai m'han agradat. Crec que ens fan un flac favor si hem d'entrar per cupos. Ara, per trencar aquest sostre de vidre, potser sí que és una manera bona. El que passa a la universitat en aquesta radiografia excel·lent que ha fet la doctora Riera és el que passa una mica en el conjunt de la societat. En tots els àmbits directius, tant del món de l'empresa privada com en el món de la política, veiem com aquesta piràmide, a mesura que avancem amb la responsabilitat a dintre la gestió, va disminuint. Cremalleres, poc temps mínim que ho puguem tinguer.
Senyora Botam.
Sí, diria el mateix que la doctora Riera i que la Raquel Parisi, però està clar que va en relació al sou. És a dir, quan tens més càrrec, quan més amunt estàs, menys dones hi ha. A l'hora d'estudiar sabem que som aptes i que sempre, el que deia la doctora Riera, vull dir, provem, traiem nota i ens mantenim. A l'hora d'arribar als càrrecs és quan es fa criba. I efectivament hi ha unes xarxes històriques a favor dels homes, hi ha un idioma, hi ha una mena d'entendre's entre homes que funciona i nosaltres fem nosa. Llavors les quotes és la manera de saber doncs, deixar una escletxa, una porta oberta perquè hi puguem entrar. De quina manera també, jo volia dir en aquest sentit, i a vegades ja m'he referit al mateix, en el sentit de desacomplexar-nos, és a dir, de poder accedir-hi, de no exigir-nos tant i de què pensaran els altres, de que si volem ser-hi, doncs intentar-ho i poder accedir-hi. Vull dir, potser aquestes converses van bé per dir, escolta, però si venia de gust presentar-me aquestes eleccions, doncs ho faig. Perquè després també tenim, inclús, em referiré, per exemple, a vegades dintre de la mateixa AMPA, amb coses fàcils d'escola, si ens presentem per un lideratge, ens justifiquem. Ho faig perquè m'ho han demanat un grup de mares, m'ho faig perquè els meus fills no estan molt... Ho faig perquè en tinc ganes.
Mm-hmm. Senyor Mercè Blanco.
Sí, jo us estic escoltant i la veritat és que la senyora Riera, la doctora Riera, ho ha explicat esplèndidament. I llavors el que sí me'n dono compte una cosa, m'agradaria donar la volta a tot això. Fa un temps ens vam acostumar a veure pues, una senyora conduint un bus. Llavors, ara per nosaltres és tot normalitzat. Però no sé el per què, per exemple... Una dona no pot ser, pues, manobra o portar 30 persones i fer una revisió d'una construcció. Això estàvem acostumades als anys 60 a veure-ho als països de l'est. Llavors, potser també nosaltres també hem de donar una imatge de que tot es pot i que tot podem fer-ho. Perquè fixeu-vos que s'han fet estudis sobre les famílies patriarcals, que semblava que totes tenien que ja portar una professió, pues, la més típica de dona, infermera, periodista, etc. Llavors, a veure, el que és la societat més igualitària no ha canviat massa.
Però és que això encara passa, que inclús s'estudien carreres universitàries, i us dirà la doctora Riera, segurament ha posat...
Ara us dono les dades.
Això és el que volia dir. Que quantes vegades ho hem sentit dir estudia això, que això és molt maco per una nena. Mm-hmm. És que jo ho hem
de
sentit.
De fet, sembla que segueixi mantenint-se una diferència entre doncs, carreres com enginyeria, matemàtiques o física, i educació, infermeria o el món de la comunicació.
Els àmbits de coneixement estan molt clarament estereotipats. Per exemple, fa l'any 2015, a Ciències Socials hi havia un 60% de noies matriculades i un 41% de nois. A Enginyeria i Arquitectura, de tots els matriculats, en qualsevol carrera, en qualsevol grau, un 8% de noies es van matricular a Enginyeria i un 40% de nois es van matricular a Enginyeria. Aquesta gran diferència és la que marcarà després quins llocs de treball ocuparem quan sortim al mercat laboral. Evidentment, si tots els nois que entren a estudiar un 40% fan enginyeria, però només un 8% de noies fan enginyeria i arquitectura, això després determinarà perquè... no ens enganyem, però els enginyers són els que estan dirigint actualment la majoria d'empreses. Per tant...
Llavors, com podem canviar això?
Després, amb aquest petit gran problema, jo vull fer un parèntesi o un recordatori que sempre s'ha entès la tendència que les carreres de lletres són més fàcils. És a dir, com que som... I les de ciències són més difícils, ja està bé que una nena faci una carrera de lletres que és més fàcil que una carrera tan difícil per un home. Jo crec que aquí trenquem la teoria, perquè jo sóc l'única advocada de lletres, no? I la Carla, però les altres de ciències. Però normalment hi ha aquesta tendència.
Sí, però fixa't que som ciències socials. No estem amb,
per això, amb
no
lletres,
ni amb enginyeria, no, ni amb arquitectura.
Jo lletres i ciències.
Hi ha un refrà. Puntes. La nena que estudiï perquè el noi ja s'espavilarà. Mm-hmm.
Perquè com es pot trencar aquests estereotips respecte, doncs, buf, quina mandra fer enginyeria o fer matemàtiques...
Mira, això ha estat molt estudiat, si em permeteu, ha estat molt estudiat al llarg de les últimes dècades. I es va començar parlant d'unes teories i ara s'està continuant parlant d'unes altres teories. Primer, per exemple, als anys 80, l'OCDE deia que això era degut a les característiques innates dels nens i les nenes, que cadascú estava predisposat a fer una cosa. Però després...
Que probablement, al llarg de la història, ha deixat una petja...
Probablement. Però després, a poc, això es va anar refent i els últims estudis de PISA estan dient que principal problema és la manca d'autoconfiança i d'ambició per part de les noies. Què és el que fa això? Que les noies que tenen menys autoconfiança, a l'hora de resoldre problemes, això evidentment ho han fet amb els estudis de PISA, però ens serveix per el que estem tractant avui, les noies tendeixen a fer-ho millor quan se'ls demana que el que facin és repetir coses que han anat fent constantment al llarg dels seus estudis. Encara que siguin coses complexes, des del moment en què les han fet, les saben tornar a aplicar. En el moment en què se'ls demana que ho apliquin a una cosa completament diferent que no ho han fet mai abans, els hi costa molt.
Per l'autoconfiança.
Per la manca d'autoconfiança. Quan el que es fa és comparar nois i noies amb el mateix nivell d'autoconfiança, els resultats són pràcticament idèntics. Però què és el que passa? La gran diferència està en que les noies els hi manca aquesta autoconfiança o aquesta capacitat d'ambició. I això, per què ens passa? Perquè no tenim referents. Perquè no tenim dones en les quals emmirallar-nos. L'any 2009... la professora Ana López Navajas de València va estudiar 115 manuals de l'ESO i va publicar un llibre sobre això i va veure que hi ha un 13% de dones i un 7% de cites de dones i que a mesura que augmenten els continguts les dones van desapareixent. A mesura que es fan més complexos, les dones van desapareixent. Per tant, nosaltres quan estudiem en els propis manuals, ja des de l'ESO no veiem referents de dones. I és molt difícil que puguem canviar la nostra manera de pensar i puguem pensar que per què no puguem fer una enginyeria i ser perfectament tan bones o millors que un home.
En aquest sentit, vaig tenir jo l'ocasió de tenir un alumne que em deia que, a periodisme, que em deia que no li interessaven les dones, que, és a dir, l'escriptura feta per dones, no? Les obres fetes per dones. Clar, davant d'aquesta afirmació...
Tan categòrica.
Doncs, bé, hi
ha poca... Vas dir que ell s'ho perdia, no?
Sí, exacte.
Mira, tu t'ho perds, no?
I tant, i tant. Senyora Blanco,
sí,
molt ràpidament, perquè tenim poc temps.
Només una pregunta que ho deixo una mica a l'aire. Per què una nena o una noia noruega estudiarà segurament algun tipus de formació o de carrera que no estudiarà una nena índia? Llavors, fa molt el fet de la societat en què viu, el fet de que aquesta índia sí que segurament agafarà estudis d'aquests alts. Per què? Perquè sap que és l'única que té sortida. Una noruega, que a més no és de la Comunitat Europea, noruega, pues no és la mateixa finalitat. Llavors això ens ha de fer pensar.
No té aquesta ambició.
No, és que clar, el seu entorn és completament diferent.
Si em permeten acabar parlant del que estàvem parlant una mica, que és del món acadèmic i les quotes dins del món acadèmic, vam tenir l'ocasió d'entrevistar Muriel Casals al Plusvàlua, i en aquesta entrevista ella ens va, que era economista precisament i professora d'economia, i ens deia: jo no estic en el nivell dels meus companys catedràtics perquè vaig decidir no renunciar a una sèrie de coses per fer aquesta carrera acadèmica. Jo volia preguntar-li, doctora Riera, quines són aquestes coses a les que cal renunciar per fer una carrera acadèmica, i, per tant, quins són els paràmetres dins del món acadèmic que d'alguna manera hauríem de canviar perquè no s'hagués de fer aquesta renúncia, potser?
M'imagino que la renúncia a la que estava parlant és bàsicament la de ser mare, tenir fills, estar tenint cura de la llar i dedicar al mateix temps les 8 o 10 hores o 12 que a vegades necessites dedicar a la investigació. Com es pot fer? Amb l'ajuda de l'home. Si no ens repartim les tasques, és impossible. O, si no, doncs... d'alguna manera has de renunciar a alguna cosa.
És a dir, la carrera acadèmica és molt exigent amb el temps.
És molt exigent amb el temps perquè necessites dedicar-hi moltes hores. De vegades necessites viatjar a l'estranger, necessites anar a congressos, necessites fer presentar el que estàs treballant, i, evidentment, marxar 2 dies o 3 dies de casa és molt difícil si no ho tens molt compaginat.
Molt breu, perquè estem fora de temps.
No sé si serveix per fotografiar el que diu la doctora Riera. De les excedències de temps per cura de fills que es van fer l'any passat, el 95,90 eren dones. Només el 4,10 van ser homes.
Que també això ajuda que el teixit l'han fet els homes, perquè si nosaltres posem com una obligació, per exemple, fer algun exercici físic que un home no podrà fer, de ballet, per exemple, doncs ho tindrem més a favor, molt més a favor nosaltres que no pas ells. És a dir, si les normes les posen ells al seu nivell i a el que ells arriben, lògicament nosaltres hem de renunciar a coses que ells ens exigeixen. Paritat suposa equilibrar la situació.
Les normes sempre les han posat a ells, són allí, i costa molt de canviar-les.
Perquè no ets home. I vol ser dona.
Senyora Blanco.
Jo potser diria una cosa molt, potser molt fàcil per mi, és que igual té poc sentit comú tanta reglamentació. A vegades les coses venen per cada un i tires endavant la teva vida cada moment amb l'entorn en què vius. Jo crec que això implica moltíssim. La reglamentació també a vegades és un hàndicap.
Bé, en aquest cas, tant de bo hi hagi una reglamentació que ens ajudi a ràpidament passar a equilibrar aquests números que ara mateix són injustos.
Però, com deia la Raquel París, la reglamentació que sigui temporal, perquè durant el temps en què puguem anar canviant això i que després desaparegui.
Totalment d'acord. Doncs amb aquestes reflexions avui sobre la dona en el món acadèmic, amb Carme Riera, Anna Boza, Mercè Blanco, Raquel Parisi, ens acomiadem fins la setmana vinent, esperem. Només serà una setmana, però una mica més justa.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta.
promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.